Informació, reflexió i entreteniment. Parlem de sexe? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning. I quan parlem de sexe vol dir que ja tenim a punt a la nostra sexòloga i terapeuta Laura Clotet. Bon dia.
Bon dia.
A veure, moltes ganes de descobrir les preguntes dels nostres oients.
I tant, que sí, cada cop més. De totes formes, a mi m'agradaria aprofitar per demanar-los una cosa.
Vinga.
Que siguin concrets, perquè sovint ens fan preguntes de gas que jo dic, oh, contestaré el que em sembli, que ja està bé, perquè a mi m'agrada parlar, però estaria bé que si el gent s'atreveixin preguntes com més concretes o més específiques, no? Perquè aquestes tan globals de números i percentatges estan molt bé a nivell cultural, però estic segur que no resolen el que passa a les habitacions i els menjadors de molta gent que ens està escoltant.
Doncs la petició feta. A veure si els oients prenen nota. El primer que fem, però, és recordar el telèfon on poden enviar les seves consultes.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I comencem amb la primera pregunta.
Molt bé, doncs, m'encantaria preguntar com podem disfrutar tant la meva parella o jo a l'hora de fer sexe, però que no només hagi de prendre mesures jo, sinó que ell també pogués aportar part del preservatiu.
La veritat és que aquesta noia fa una proposta molt interessant, que és de qui és responsabilitat la seguretat, de qui és responsabilitat posar el preservatiu. I jo tinc claríssim, i aquesta noia ho aporta, ho apunta molt bé, no? Responsabilitat és de tots dos, amb la qual cosa quan parlem de plaer, parlem de la tranquil·litat, de saber que aquest preservatiu existeix, se sap posar i es posarà, perquè això ja s'ha negociat. I a partir d'aquí penso que el que a aquesta noia li falta és acabar de negociar qui els compra, qui els paga, i en un moment donat qui és el que el col·loca. Llavors jo penso que com es pot millorar el plaer en una relació és tenint negociat això abans, no? Són temes que sovint en fred costa de treure el tema, perquè jo estic fent un cafè i dic, bueno, va, ens hem de posar a parlar d'una cosa, necessito saber qui comprar els preservatius, de quina talla, on els comprem, qui els porta, qui els guarda, i és un tema que s'ha de posar sobre la taula. I en fred és una mica, ostres, de veritat, sí, s'ha de fer en fred, perquè en el moment és molt més complex començar a dir, ai, tu em portes, ai, jo no, ai, jo tampoc, ostres, i ara què fem? Ens la juguem? Ens la juguem? És tot molt més complicat, amb la qual la recomanació per aquesta noia i per totes les persones, no, que estan en una situació similar és negocieu amb la persona amb la que esteu qui els porta, qui no els porta. I evidentment, el que sí que he de dir, que ens agradi o no, l'última responsabilitat és nostra, o sigui, de cada persona. Jo puc decidir si porto o no porto preservatius perquè he decidit que la meva parella els ha de comprar, però si en aquell moment no els porta, també hem de tenir com negociat, o si més no parlat, si no hi ha preservatiu no tindrem relacions, no ens la jugarem. Si és una decisió que és compartida, això després és molt més fàcil de respectar que si ens enganxa amb el calentón, ostres, és que els havies de comprar tu, hòsties, que no els he comprat perquè no he tingut temps, és que no sé què. És a dir, negociem qui i com, i sobretot siguem coherents amb aquestes conseqüències de no tenir-los a mà, no? Perquè hi ha mil formes de jugar, mil formes de sexualitat que no precisen un preservatiu i que són perfectament segures, amb la qual cosa que en algun moment donat falla aquest preservatiu, no hi és, ostres, disfrutem de moltes altres coses, no? I aprofitem, pues, potser que aquest dia ens l'hem oblidat per gaudir d'altres coses, d'altres experiències, d'altres sensacions, sense jugar-nos-la.
Bueno, jo volia preguntar quin número de persones es queden embarassades amb menors de 16 anys.
Doncs encara no havia escoltat la teva petició, llavors vol estadístiques aquesta noia, però és molt interessant també la pregunta, ja t'ho dic.
Aquesta pregunta és molt interessant i us he de reconèixer que no sóc una enciclopèdia numèrica i hem fet una búsqueda molt ràpida, però de pàgines molt oficials. A vegades la informació, l'important no és tenir-la, sinó saber on buscar-la, no? I això amb sexualitat, per exemple, és una cosa que aprofito per dir que és bàsic, perquè sovint tenim pàgines que desinformen més que informen, no? En aquest cas, i aprofitant tota la coletilla per googlejar. El que sí que us puc dir és que les dades que es troben més oficials són del 2017. El 2017 vam tenir 263 parts de menors de 17 anys aquí a Catalunya, i que una de cada quatre persones que es queden embarassades en edats adolescents són motiu de que es produeixi un avortament. Avortaments o intervencions voluntàries de l'embaràs, que és com mèdicament les coneixem i és que estan registrades, n'hi va haver 80, és a dir, hi va haver 80 adolescents menors de 15 en aquest cas que van tenir un avortament legal. Evidentment, tots els avortaments il·legals, tots els avortaments de que no es declaren, no els podem saber, però això sí que ens quadra una mica amb aquest un quart, no?, de persones embarassades que tenen un avortament voluntari perquè no poden assumir aquest embaràs, no? Estem parlant de no és poca quantitat, estem parlant de més de 340 persones en un any que es queden embarassades, de les quals 80 acaben avortant, amb totes les conseqüències que això té a nivell de salut, no? Vull dir que són números que han de fer pensar una miqueta, i no fer-hi pensar en la por de uah, em puc quedar embarassada, o sobretot els pares, perquè aquí els nens, si hi ha algun adolescent escoltant-nos, amb el a mi no em passarà, ja ho has solucionat, que és el mateix que fa tots els fumadors, eh? Vull dir que aquí els adolescents no els estem tocant, parlant d'embaràs, però aquí els pares ja els tenim acollonits per una temporada, no? Llavors, és veritat que són números importants, però penseu que el número de postcoitals és increïble, el número d'infeccions de transmissió sexual és increïble, i el número de consultes de noies i nois que no disfruten la sexualitat cada cop és més alta. I llavors jo penso que els avortaments són una part petita, però tota la resta tampoc la podem obviar, i sobretot la part de plaer, de control, de violència, és una escalada que a mi em sembla tan o més perillosa que tot el tema dels avortaments.
Per això és important com has començat a respondre, no?, aquesta pregunta, que és important on busquem la informació, perquè en aquest món, no?, amb tant d'accés a,
sí, estem
a qualsevol
en un món...
contingut, i en canvi a mi em sembla frapant que després hi hagin aquestes dades, que després hi hagin aquestes consultes, no?, i que no gaudim d'aquesta sexualitat.
La veritat és que són dades molt que sí que posen una mica la pell de gallina, perquè realment quan estem parlant de clar, de parts d'adolescents, estem parlant de nanes que s'han quedat embarassades, que perquè en aquell moment o no han tingut un mètode anticonceptiu, o no han fet servir una postcoital de forma voluntària o involuntària, o perquè han tingut por de dir-ho i quan s'ha hagut de ser el moment, o quan ho han comunicat era massa tard per l'avortament. Tampoc oblidem que no estem en un país d'avortament lliure tot l'embaràs. Si tu no ho dius abans de la vuitena setmana, és molt complicat, amb la qual cuidado amb creure que pots estar embarassat i no dir-ho a un adult, no dir-ho a una persona responsable per por, perquè realment pot ser que estiguis fora d'aquest termini legal en el que et permeten avortar, i penso que és una altra teva important, no s'ha de tenir por. Si passa, passa, però si no s'ha pogut prevenir abans d'una altra manera, arribar al part, si realment no vols tenir aquella criatura, és algo que et canvia la vida per sempre.
Quina malaltia sexual es transmet més pel sexe oral?
La veritat és que totes. Totes les malalties sexuals, totes les infeccions de transmissió sexual es transmeten per fluids, amb la qual totes es transmeten per sexe oral. Evidentment, també depèn molt de si estem parlant d'un cunilingus o d'una fel·lació, perquè evidentment la quantitat de fluids amb els que tens contacte probablement és diferent, no? També bueno, hi ha diferents graus, evidentment, si permets pues que s'acabi, que no s'acabi, mil històries, no? Però què estem veient? Estem veient una mica de tot. Penseu que estem veient clamídia, estem veient gonococ, estem veient sífilis, evidentment l'OVH que es transmet via oral, cada cop veiem més herpes, cada cop hi ha més càncers de coll d'úter per virus del papiloma humà, perquè és una cosa que s'està començant a parlar i és així, és igual que dona càncer de coll d'úter, dona càncer de coll, càncer de cordes vocals, evidentment s'està començant a trobar virus del papiloma humà a nivell orofaringe, vull dir que totes les infeccions de transmissió sexual que es poden transmetre d'una altra manera es poden transmetre via oral, i s'ha de tenir pues, compte amb aquestes cosetes.
Una mica tenint en compte les dades o estadístiques possibles de Sabadell, què creus que s'hauria d'educar en quant a sexualitat a les escoles o en general a...
Bueno, la veritat és que no em calen estadístiques de Sabadell concretes per saber com educar en sexualitat. Jo penso que les estadístiques de Sabadell no són diferents de les estadístiques que podem tenir a Terrassa o que podem tenir a Barcelona, no? Possiblement el que és important és saber on volem donar aquesta informació i com fer que arribi. No és el mateix probablement un barri que un altre, no és el mateix sisè de primària que un quart d'ESO, no és el mateix un segon de batxillerat, i això sí que ho hem de tenir molt en compte, no? El com hem de transmetre aquesta informació. El que hem de fer és sortir de les dades, sortir d'aquest percentatge de gent que té infeccions, sortir d'aquest percentatge d'embarassos i parlar de plaer, de parlar amb els nens de com millorar el plaer i escoltar-los, i preguntar-los directament què voleu saber i contestar sense embuts, no? Deixar d'anar a fer classes magistrals a les aules i preguntar quines necessitats tenen, parlar de diversitat de gènere, diversitat d'orientació, parlar des de la fluïdesa de la sexualitat i que ells decideixin què volen fer, amb qui ho volen fer, i normalitzar això, que facin el que facin, si és pel seu plaer estarà bé, i això sí, amb respecte, amb consens, com diem tantes vegades, no? Vull dir que per mi la diferència està en el modo com entrem i adequant a cada edat, i sobretot escoltant molt, molt el que volen, no? Perquè jo he arribat a tenir xerrades amb nanos que han demanat directament als tutors: volem una xerrada on no ens vinguin a explicar com posar un preservatiu, si us plau, porteu-nos algú que ens parli de sexe sense parlar d'infeccions, perquè realment estan cansadíssims de que entrem a les aules amb quatre dildos i els ensenyem a posar un preservatiu, perquè n'estan cansadíssims, i això no els serveix de res. Hem d'entrar a les aules, ensenyar-los a dir que no, acceptar un no per respostes, ensenyar-los a respectar-se. Hem d'entrar a les aules canviant el xip nosaltres del que volem transmetre, perquè nosaltres volem transmetre relacions segures i ells el que volen són relacions plaents, i llavors no parlem el mateix idioma.
Per si algú ens escolta, ja sigui doncs a algun jove, a algun professor, a algun pare, i pensa, doncs em semblen interessants aquestes xerrades, què han de fer, on s'han d'adreçar?
La veritat és que jo penso que som molta gent, o vull creure que cada cop som més gent fent xerrades en aquesta línia. Pel que són més per pares, per exemple, el tàndem família-escola de l'Ajuntament de Sabadell tenen xerrades de sexualitat. Sé que som dos docents fent xerrades de sexualitat al tàndem família-escola, de com parlar de sexualitat amb els fills i com entrar amb els nanos. Els docents també podrien intentar tirar de l'Ajuntament, i amb els mateixos docents probablement es podrien arribar a acords. I jo el que us recomano és, en tot cas, això, buscar quina persona per xarxes. La majoria de persones que fem xerrades tenim una web, tenim una pàgina de Facebook, que veieu el perfil que tenim, escolteu el perfil que té la gent amb qui voleu parlar, i a partir d'aquí contacteu. I vull dir, som moltíssima gent que comencem a parlar diferent a les aules, que comencem a fer coses en una altra línia, i que val la pena que realment, si algú diu, ostres, doncs potser sí, no?, que hem de sortir. No és especialment complicat. Jo us dic, l'Ajuntament de Sabadell té en tàndem família-escola 2-3 docents que estan començant a fer coses diferents. Jo estic en una d'elles, i realment s'estan començant a fer coses, i realment la resposta que tens quan fas coses diferents és increïble, no? Perquè jo recordo l'última xerrada amb adolescents i va ser com, ostres, per fi no m'he avorrit en una classe de sexualitat, que dius, hòstia, avorrir-se en una classe de sexualitat és que posar avorriment i sexualitat en la mateixa frase ja xirria, no? Vull dir, com pot ser que els nanos, tal com els diuen, avui sexualitat, ja facin buf, no? No anem bé. En el moment que els nanos ja associen sexualitat, em venen a parlar de sexualitat, avui m'avorriré i em vindran a explicar lo de sempre, no anem bé.
No, perquè si volem connectar i volem que tinguin aquesta informació tan necessària, doncs hem d'aconseguir parlar una mica amb el seu llenguatge.
Hola, bon dia. Mira, la meva pregunta és molt senzilla. Per què avui en dia la gent jove, no et dic adolescents, sinó gent així d'uns 20 i pocs, vale? Diguéssim universitaris, no? I a més, aquest grup de gent, per què estan tan disposats a fer veure la seva sexualitat, a exposar-la de tal manera, per exemple, a la discoteca per la nit ballant i fent moltes coses estranyes que fan a la vista de tothom? Per què ho fan, això?
Potser es refereix als balls tipus twerking, no? I aquestes coses, no sé.
Bueno, la veritat és que a mi el que em planteja aquesta pregunta és: i per què no? És a dir, per què la sexualitat ha d'estar amagada, no? Sí que és veritat que quan parlem de sexualitat més oberta o si nosaltres ens plantegem fer-se un petó d'aquests de cine fa 50 anys, probablement ningú es plantejava al mig del carrer estar 5 minuts enganxat fent-se un petó, o sigui, segur que t'haurien dit algo, no? Que ara en lloc d'això, a més ens fotem mà i quan ballem arrambem la cebolleta i el que vulgueu, bueno, pues, jo no dic que evidentment sigui més visual, o que... però jo penso que la història és tant que s'ha normalitzat fins al punt de que això ha deixat de ser privat en alguns camps, potser algunes vegades, no? Com comenta aquesta senyora, fins a extrems que no toca, no? Fins a tenir sexe en un banc, en un parc, però això és el que un dia ens sortia, no? Aquí hi ha una part exhibicionista, no? Evidentment, el sexe explícit en locals, en llocs públics és penable, en un local privat no, si en una discoteca els amos del local no hi tenen cap problema i això els dona espectacle, a qui no li agradi que no hi vagi, però no hi podem fer massa més. El que jo sí que preguntaria és això, no? Per què ells s'exposen i, sobretot, per què a nosaltres ens incomoda tant que veure gent practicant sexe o tenint conductes sexualitzades, no? Per què a mi m'incomoda, no? Penso que és un tema cultural, és el que jo us deia, potser és això, no? Fa X temps ni tan sols un petó al carrer era viable, ni a casa tu no tenies conducte sexual si els nens estaven a prop o si tenies els pares a prop ni se't passava pel cap, encara que tu estiguessis casat, recasat, tenies la mare a casa i aquell dia no et tocaves amb la parella. Vale, entre Juanazo i Juanillo jo penso que hem de trobar un equilibri, i evidentment ni el sexe ha de deixar de sortir, ni ha de sortir de l'esfera íntima perquè forma part de la intimitat de dues persones, però tampoc ens ha d'escandalitzar tant segons què, no? Seria també saber, parlar amb aquesta senyora, saber una mica què és, quin grau, on comença la seva incomoditat o on comença aquest que ella no troba normal, no? Perquè segur que amb una persona d'una altra edat els límits són uns altres, no? I això sí que és important, que a vegades fem la pregunta cap a les dues bandes. Ostres, per què ells han perdut aquesta intimitat i per què a mi m'incomoda tant? Probablement perquè el concepte d'intimitat és diferent.
Totalment diferent.
Bé, la meva pregunta és la següent. És bo per la pròstata fer l'amor amb freqüència? Gràcies.
El que és fer l'amor és bo sempre, no? I sobretot quan li poses aquesta paraula d'enamorat, és que segur, o sigui que qualsevol relació sexual, fer l'amor, tenir, és bo a nivell global de salut, per cardiovascular, perquè augmenta el benestar, perquè ens fa sentir més tranquils. Per la pròstata concretament li dona poc efecte, no mentirem. La pròstata té tendència a inflamar-se amb l'edat i realment la sexualitat no sembla que hagi d'afectar-la en excés. Evidentment, si hi ha alguna coseta com els exercicis hipopressius o els kegels que poden ajudar a tonificar una mica i que la pròstata no creixi tant, però aquí hi ha un factor pues, molt hormonal i molt, molt de l'edat que és difícil de resoldre, no? Però evidentment, tot el que tu estiguis fent treballar, la pròstata secretant líquid preseminal i que estigui treballant, doncs és una part del cos que està treballant i que està funcionant. Vull dir que, per què no? Estudis que diguin a partir de tantes relacions hi ha menys problemes prostàtics, no n'hi ha, perquè evidentment no hi ha qui es posi a preguntar això. I fora això, el que us dic, no? De coses ja més de sol pèlvic i de kegels que sí que sembla que hi tenen cert benefici, no en tenen, però quan es pregunta amb tanta alegria segur que hi ha beneficis pel cos de fer l'amor, sens dubte, siguin prostàtics o més generals, que també estan bé.
¿Por qué los hombres son tan reacios a que les busquen el punto G?
Bueno, la veritat és que aquesta m'encanta. Primera, no tots els homes són reacis a que els hi busquin el punt G, ¿vale?
Potser la seva experiència és com els que s'ha trobat
que,
així, no?
Quan fem lo de todos i nunca ens equivoquem segur. Llavors, important, perquè socialment podem entendre o podem comprendre que siguin reacis? El que està molt clar és que socialment, en una societat patriarcal, heterocèntrica i coitocèntrica, qui penetra és l'home, qui és penetrada és la dona, amb la qual cosa el fet de que s'inverteixin els rols i la persona penetrant sigui la dona, atempta amb la, contra la masculinitat clàssica, no? El fet de que tu vulguis penetrar fa que deixis de ser la part passiva, i aquí xoca una mica amb masculinitat clàssica. Moltes vegades els homes s'hi neguen senzillament per por i desconeixement. És un forat de sortida i no d'entrada, i a mi no em toquis, no? Però també és veritat que altres vegades la teoria està molt bé, jo sé que això em pot agradar, però jo no ho vull provar. I no ho vull provar, i no té res a dir. Pot ser un tema més masclista o més heteropatriarcal o no, però si algú no vol provar una cosa, no la vol provar. No totes les dones hem de tenir tampoc pràctiques anals, amb la qual jo crec que el tema anal sí, pot haver aquesta part de la penetració d'un home és de gais, o la penetració d'un home em fa perdre masculinitat i em fa perdre poder, però sense sortir, sense arribar a aquests nivells, molta gent té clar que l'anus no és una zona de plaer, no és una zona de practicar sexe, que és per una altra cosa, i això tant homes com dones, i això s'ha de respectar, i ja està. Vull dir que està molt bé que ens entestem en buscar el punt G masculí i que vulguem, però si la nostra parella no vol, pues no haurem de buscar un altre, de punt G i de parella, clar. Com a mínim, per aquesta pràctica concreta, no hi ha més opcions. Però si no ens vol, deixa, no ens deixa, no? I ja està.
I com sempre ens diu la Laura, i refermem aquí en el programa, no és no.
No és no, i sobretot en temes anals. Jo sóc molt, molt tiquis, o com diu, no?, un llibre que estic flipant i que m'està agradant molt, és només el sí és sí, no? Jo perquè ens ho hem de sortir del no és no, ens anem d'anar només el sí entusiastes un sí. És a dir, si jo pregunto una cosa i fas un no sé, això és un no, no? No és un no clar, però això no és un no. Si és un bueno, potser no, un bueno, potser també és un no, no? Llavors hem de ser entusiastes. I el tema anal, penso que no hi ha... és de les coses que no té terme mig, eh? En sexualitat, o m'agrada o no m'agrada, però no és allò de, ui, potser sí. La veritat és que el tema anal té molt poc terme mig, i ens anem d'anar als sis clars, als sis entusiastes. Hòstia, em ve molt de gust provar-ho, hòstia, posem-s'hi. Però si no ens ve de gust, doncs el tema anal se deja i ja està, tenim d'altres mil coses.
Com has fet referència, digue'ns quin és el llibre, el títol i també doncs, a l'editorial, perquè ens ha semblat molt interessant per compartir amb els oients.
Sí, de fet és un llibre que em va caure a les mans per Sant Jordi gràcies a un regal d'una persona que sap que sóc entusiasta del consentiment, i que es diu la paraula més sexy és sí, que és de la Saina Joy Maclus, i l'editorial, l'altre editorial, que és un mussolet molt mono, i és un llibre que a part de ser no binari, és un llibre que ja parteix, no?, d'aquesta explicació del gènere, no som homes o dones, es va molt més enllà, o sigui, té molt, molt clara tota aquesta diferència i tota aquesta diversitat sexual. També parla dels privilegis, és un capítol que em va cridar molt l'atenció. Si tu no saps quins privilegis tens, no saps si estàs oprimint, no? I això en sexualitat és molt important. Si jo no sé que per ser dona i per gastar certa talla tinc un privilegi respecte a una persona... per exemple, no? Jo sóc una dona blanca que gasta certa talla, doncs per definició tinc privilegi sobre una dona negra que en gasta una altra. I si no sóc conscient d'aquest privilegi, no sóc conscient de l'opressió que rep l'altre, no? I quan això no en som conscients, en el llit establim uns poders per un
desequilibri,
i un desequilibri per un poder que no ni tan sols som conscients de tenir, que fa que les coses no funcionin. I aquí és on diu que el consentiment ha de ser implícit de cada cosa, que ha de ser un consentiment entusiasta, i que realment quan no tens clar si aquest consentiment hi és, et proposa fer un pas enrere, no ser tu el que comença sempre i deixar que l'altre comenci, fer que l'altre et desitgi, no només desitjar tu, perquè si sempre l'altre sempre et respon, no saps on està el desig de l'altre, i a vegades és, bueno, doncs m'espero i faig un pas enrere, i em va semblat com un llibre molt, molt interessant.
Doncs un llibre que hauria de ser de capçalera per molts de nosaltres. Que vagi molt bé, Laura, un plaer, com sempre.
Gràcies. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.